David Trueba és una persona que cau bé, que molta gent troba que diu coses sensates, que fa bons llibres i bones pel·lícules. No sé si ell té aquesta sensació, si això condiciona el que diu o el que fa. Director de cinema, guionista, novel·lista, articulista, Trueba es mira el món amb les ganes d'algú al qui li agrada observar i extreure'n conclusions. Malgrat que es contradigui amb el títol de la pel·lícula que el va fer guanyar molts Goyes, estic segura que a Trueba li agrada molt més viure la vida amb els ulls ben oberts, encara que sigui a l'altra banda d'unes ulleres.
Su visito de estudiante, pero eso sí, era muy decente. Sus clientes eran ricos, finos y elegantes, y así sobrevive por el lado más salvaje de la vida.
Bona nit, David Trueba.
Bona nit.
Què tal? Estaves d'acord amb el que deia a l'entrada?
Sí, això, molta gent em diu que això de la caus bé, però jo conec la gent que no li agrades, no? També, i és normal. Això és, jo crec que la sensació que jo tinc és que la gent que jo no li agrado és gent que jo tolero.
Uh-huh.
I això em fa la vida més fàcil per mi.
Però tens clar, que a vegades ja tens alguns enemics o gent que no agrades del tot.
Home, i tant. A una vida pública sempre els enemics comencen quan comences la teva vida pública.
Clar, però hi ha molts seguidors de David Trueba, ja fa quasi 25 anys, per cert, que va realitzar el videoclip d'aquesta cançó d'Albert Pla, que sentim, quan de tot ja en fa més de 20 anys, és que ara sí que ja ens fem grans o no? O l'edat com la portes? Tot es porta a l'esperit, David.
En una novel·la, mi segunda novel·la, que es diu Cuatro Amigos, hi havia una reflexió que deia: tu et trobes vell o et trobes adult quan el teu jugador de futbol favorit és més jove que tu. Així que això ha passat fa molt temps.
El teu favorit quin és?
No sé qui era el temps, però no sé, quan ha arribat Messi, per exemple, i és un, no sé, és un noi.
Clar, el teu és Zidane, no?
Zidane m'agradava molt, sí. Però Zidane, encara, com era calvet i això, tenia una sensació de que era més vell que era.
Per tant, no et preocupa el pas del temps, David?
Sí, sí.
Sí, et preocupa?
No, no em preocupa, ho observo. La preocupació, tinc altres preocupacions per coses que pots canviar. Pel pas del temps és inevitable.
Què és el que més et preocupa, David?
El que més me preocupa és sempre la convivència en general, no? La teva... i la supervivència de la meva vocació, de continuar a fer les coses que m'agraden i continuar a fer possible la vida amb aquestes coses, amb aquest treball.
Aquestes coses. Quines són les tres coses més importants, em diria, David Trueba, i les tres persones més importants per tu?
No, professionalment, les tres coses més importants de la meva vida són tres coses que estan en franca decadència, que són la literatura, el cinema i el periodisme. Però encara que estiguin en decadència del negoci, com diríem, o de les indústries, jo penso que estan... la necessitat continua a ser la mateixa necessitat que sempre. Són tres professions imprescindibles per una societat sana, per una vida sana, no? Uh-huh. Una informació sana. I en lo personal, les coses que em preocupen en lo personal, bueno, sempre la degradació, no? de física, de la gent que ames i... Uh-huh. La pèrdua de la gent que ha estat important a la teva vida, i també l'arribada de nova gent i de com són i de les relacions i tot això, no? Jo sempre he estat obert a la vida i espero que la vida sigui oberta amb mi.
Clar, parlaves literatura, cinema, periodisme. Tenim bon periodisme a l'estat espanyol, diries? Tenim una...
Sí.
Amb les fake news que corren, David, tenim periodisme?
Tenim bon periodisme. El problema és que els empresaris periodístics fa molt de temps que han decidit que el negoci monetari era més important que el negoci informatiu. Però jo crec que el periodisme continua a ser un periodisme interessant. I tinc molta gent estrangera que coneix... Per exemple, vaig presentar l'última novel·la, Tierra de Campos, bueno, la novel·la a França, i en una reunió amb crítics literaris i periodistes literaris, a un dinar, han començat a parlar dels suplements literaris de la premsa espanyola, em deien, ah, el suplement del País està molt bé, el Babel, i el suplement de La Vanguardia està, és fantàstic, això no, no tindrem mai a la premsa francesa, és impossible que... I jo era com, ah, que això està bé. I ells pensen que els diaris en Espanya estan molt bé, un diari com El País, com La Vanguardia, com El Periódico, són moltes, molta informació, i sempre tu tens la visió de que no, no? Que el que tenim és una merda i que és millor el que es fa als Estats Units, a Anglaterra, i no és veritat.
Després parlarem del periodisme i del que es diu a Catalunya també. A la premsa...
Però si em dius, hi ha molta gent que es diu periodista que jo ni considero periodista.
Clar, això també
és passa. Hi ha molta gent que llama periodisme coses que no són periodisme, que és xafarderia.
Clar. Per cert, ha arribat, és el David Trueba en un programa tecnològic, diu que cada vegada gaudeix més de tenir poc i fins i tot el David Trueba diu que no vol WhatsApp.
No, perquè som molt pesats. La gent és molt pesada i sempre si fas una síntesi dels teus missatges arribes al SMS, no? Perquè el WhatsApp és com un club de conversa i jo no tinc temps per converses virtuals.
I tampoc les xarxes socials, tampoc hi ets.
Sí, miro coses, busco coses, però no ho participo molt perquè sempre penso que és un elefant disparatat. No? Jo crec que la condició humana té límits i no pots estar a totes les converses al mateix temps, no pots estar a tots els assumptes al mateix temps. Aleshores, la teva concentració en algun problema ha de ser important.
L'any passat vas dirigir la pel·lícula Quasi 40, en què els protagonistes de la teva primera pel·lícula, La Buena Vida, es trobaven molts anys després. Quan mires enrere, firmes el que ha estat de moment la teva vida i esperem que quedin molts anys, David Trueba?
Que... Sí, sí, sí. Jo estic content. No, no, no tinc... Com... no sé... No. Penso que quan tenia 15 anys, el meu somni era viure sense ningú que em diguessi el que tenia que fer.
Ah, no volies jefes, no volies cap.
Exactament, no volia jefe. La meva mare recorda que jo un dia li vaig dir, mama, què he de fer per no tenir que complir les ordres de ningú? Ui, hijo, eso es muy difícil.
I per què? No t'agrada que et manin? O no t'agrada tenir algú que et digui el que has de fer? Sempre t'ha passat?
Crec que la gent dona el millor que té quan ho fa voluntàriament i amb convicció i amb l'espírit de l'esforç personal, més que quan està forçat.
Clar. Per tant, ets una mica emprenedor, ja que has vingut al programa de Revolució 4.0, que parlem molt d'emprenedors i de revolució digital. Has fet, a vegades segurament has buscat el finançament de les teves pel·lícules, has escrit molts llibres. Un emprenedor que jo crec que sempre ha fet el que li donava la gana. Tinc la sensació que sempre has fet el que volies fer.
Sí, i a vegades el preu és gran per això, perquè tu l'has dit, la financiació sempre és més fàcil quan fas el que els altres et demanen de fer, però si tu vols fer les teves pel·lícules, les teves novel·les, has de ser també independent econòmicament, si no és impossible. La independència és econòmica sempre.
Clar.
A aquest món de consum capitalista, aleshores has de trobar els diners i la supervivència del que fas. Jo sempre he tingut una admiració per als negocis que funcionen. No els negocis que fan ricos o milionaris a la gent, els negocis que funcionen. Que si fas una pel·lícula, guanyes diners per pagar a tothom i alhora fas una altra i després una altra, però pagues a tothom i fas amb els diners que tens, fas la pel·lícula. Hi ha un sacrifici, perquè amb més diners pues, seria més fàcil les coses, i més grans, i més potents, i més publicitades, però... Clar.
Com que David Trueba no para, ara arriba més munició sota el braç, munició en forma de llibre El río baja sucio i en forma de documental sobre el cantautor Chicho Sánchez Ferlosio. El río baja sucio, i surten adolescents, m'han dit, i surten adults. Entens el desencantament dels joves, de molts joves que senten pel món que els estem deixant als adults? És interessant les reflexions que fas en aquest llibre. Mm.
Yo creo que la paraula desencantament i jove és un oxímoron, són paraules incompatibles. Jo crec que un jove no pot estar desencantat, un adult sí, però un jove no. El problema és que si els adults repeteixen constantment als joves aquesta idiotesa no tendréis, seréis la primera generación que no tiene lo que tuvieron vuestros padres, que no progresa. Això és completament infame, no? Jo crec que els joves tenen dret a portar els seus somnis a la realitat, i la societat és difícil, però si treballes, si t'esforces, si continues a lluitar per les coses que has de lluitar com jove, si fas un consum potable, un consum ecològic, no solament de les coses ecològiques, però del que consumes, del que compres, del que poses a l'interès, això fa el món i transforma el món. No, el món no es transforma en una manifestació.
Tu deies que no entens per què es manifesten contra el canvi climàtic els joves, llegia que deies.
No, sí, ho entenc, però la incoherència del seu comportament de consumista després és intolerable, perquè la gent ignora que per exemple, aquesta cosa de les grans plataformes de los discos duros, de tota aquesta hipercomunicació, això és un problema ecològic. També el consum per internet, el consum digital, la compra virtual, això és una destrucció del petit negoci, això és una destrucció de la ciutat, això és una destrucció del teixit industrial d'un país, i això és un problema ecològic. I jo crec que ells demanen que la gent no posi gasolina al seu cotxe, però això no és el canvi total. El canvi total és un canvi d'hàbitos de consum.
Clar,
i els joves són els consumistes majors del món.
Hi ha una frase teva d'aquest llibre, diu: una societat que espera que un salvador vingui a resoldre-li els problemes és una societat que caurà seduïda pel feixisme.
Sí, jo crec que sempre quan penses que els conflictes tenen una solució radical, una solució de jo tinc la raó i l'altra no, quan arriba el Messias, tu estàs preparat per dir que és el Messias, i a la vida real no hi ha Messias, no hi ha salvadors. La societat és una negociació constant.
Uh-huh.
I és una participació constant, cada acte que tu fas, i el mateix incluso en la intimitat total, és un acte polític, és un acte que té rellevància a l'equilibri de la societat. Aleshores, el que has de fer és acceptar aquest conflicte, acceptar la negociació i fer una vida coherent amb això, però no esperar que vingui un superlíder per fer la imposició general de les coses que a ti t'agraden. Això és un problema.
Creus que el món li està passant? Anem cap aquí?
Sí, jo crec que sí, cada vegada més hi ha gent que és intolerant als altres, als que no pensen com ells, al que té una sensibilitat diferent i que pensen que tot ho fan bé i que la resta ho fan tot mal. Uh-huh. I això és una infantilització completa de les relacions socials, no? I de tot. I jo crec que la gent ha esdevingut molt utilitarista amb les coses. La gent utilitza tot, usar i tirar. Amb el bon, i el problema és que han començat a usar i tirar també a les altres persones.
Uh-huh. Aquí parles fins i tot, poses com a exemple el Brexit, no?
El Brexit és un exemple d'això, de la intransigència, de pensar que el 50,1% d'un país pot decidir sobre els 49,9%. I això és la intolerància. Això no és democràcia. La democràcia és la convivència entre les persones de diferents sensibilitats. I el Brexit és una perfecta exploració de la intransigència i de l'autolesió.
Amb aquesta mirada, perquè deies...
No. Està clar, tothom pensa el mateix, perquè jo crec que som molt més interessants per jutjar els països diferents als nostres que al nostre propi país.
I si et dic això que em deies a l'Enmirada de Catalunya, què pensaria David Trueba?
El mateix. Sempre ho he pensat, que no és una qüestió de que una majoria mínima decideixi l'espírit de vida del de resta. Jo crec que és un acord de convivència que ha de ser pres amb totes els respectes per les minories d'un altre, d'un costat, d'un altre. I no es pot resoldre com una carrera, que el que arriba primer es queda la medalla d'or i la resta es va a casa plorant.
Però creus que s'hauria de votar, per exemple, a Catalunya?
Jo crec que es vota sempre. I el dret a decidir sempre he dit, i és una cosa que a vegades no li agrada a la gent, sempre he dit que el dret a decidir és el dret de votar, que això et dona la democràcia constantment. El problema és que no fem les comptes després, sinó que pensem sempre que hi ha una compta màgica diferent a la que surt de les eleccions naturals, de les eleccions a les alcaldies, les eleccions a les comunitats autònomes, les eleccions de generals. Això dona resultats i això és una votació.
Però em referia al referèndum, eh?
El referèndum jo ho faria quan hi hagi una constant majoria sobiranista aquí a Catalunya que sigui una majoria sòlida i molt gran, perquè si no el referèndum és un apany, és un problema.
No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. Ay, si es que yo miento.
Per què decideixes parlar del cantautor Chicho Sánchez Ferlosio, David?
Bueno, perquè és una història molt curiosa, aquesta història del seu primer disc, i perquè ell és una personalitat que m'agrada molt. És una persona que no ha estat mai previsible, que ha canviat sempre, que ha tingut diferents formes d'expressar-se i m'agrada. Era una persona que he conegut i que penso que és interessant de contar la seva història.
El ment del David Trueba, jo crec que ens agradaria a vegades llegir més la ment del David Trueba. Tens molts projectes allà a la vegada, sempre? Llibre, documental, i segur que ja en tens 5 al cap.
Sí, 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 tinc projectes sempre. I a vegades tinc frustracions perquè no arribo a escriure les coses com jo crec que s'han d'escriure, no arribo a tenir la financiació per fer una pel·lícula que m'agradaria fer, i això em dona a vegades una frustració, però també em dona les ganes de continuar, i si no faig això faré una altra cosa, així que sí, projectes ja.
Uh-huh. Per cert, nosaltres sempre a vegades parlem de socis, de gent que treballa en equip. El David, sabem, David Trueba també és també conegut a Catalunya per tenir una amistat amb Pep Guardiola. Us doneu consells professionals, David?
Professionals a vegades, sí. Però no, perquè jo crec que els dos respectem els treballs i les... Jo no conec res del futbol, però sí, a vegades que parlem de coses i ell em parla de... Ah, per què no fas això? I tal. Sí, però no consells, són converses d'amics. No? Mm-hmm. I després cadascú fa, com es demostra per les nostres personalitats, cadascú fa el que vol i el que pensa i el que sent. No? Mm-hmm. I el que fem és respectar sempre l'amor propi de cada... I hem viscut junts coses que ens han unit i que jo crec que és difícil que l'encem per la finestra per els desacords o les converses en què no estem d'acord. Uh-huh. Però jo crec que l'amistat és això.
Conversa segurament de política. Normalment en aquest programa anem acabant, no parlem de política, però ja que parlàvem del Pep, saps que hi ha rumors aquí a Catalunya, ha corregut una notícia que es podria presentar un dia en el futur com a president de la Generalitat.
Sí, m'ho han dit a Madrid també, no? Ja li preguntaré, jo crec que...
Què et semblaria?
Sempre he pensat que la política utilitza la gent que no és professional de la política per als seus interessos, i m'ha passat a mi, i ell ho sap, que t'han demanat coses, que t'han demanat de posar la cara, i jo crec que la política... Els professionals de la política tenen una pell diferent a la resta. A nosaltres el que ens agrada és la nostra professió, però no li he parlat, així que no hem parlat d'això, no sé res.
Seria,
és un rumor.
Podria ser bon president. Ho faria bé? Ho fa tot bé?
No crec que sigui president. No. Bon president? jo és que no crec que hi hagi un bon president al món, no? Sempre tenen molts defectes i la política és això.
Vais poco por Cataluña, cosa que os recomiendo que debéis hacer, ir más y decirles lo mucho que les queréis o los queremos.
Doncs anem acabant l'entrevista. Aquest moment és de David Trueba, va ser quan va dedicar el Premi Goya a la Tatiana Sisquella. En el món de la cultura a vegades s'ha escoltat poca gent que ha sortit dels discursos i a vegades doncs, David Trueba sí que ho ha fet, no? A vegades, és a dir, costa a vegades sentir alguna veu des de Madrid, però tu sí que podem dir que et mulles, David.
Això és del començament del 2014 i em va costar ja aquell temps la crítica de la gent que pensava, però què passa, no? En Catalunya jo deia, bueno, has de viatjar, has de conèixer el problema que hi ha, perquè és un problema real, no? De desafecció, és un problema real de no ho sé el que és, però és un problema. I això jo crec que Espanya ha estat paralitzada i ha estat passiva i ha estat completament tancada a les ulleres i als ulls i això fa la política més complicada. Jo crec que la política és l'art de conversar, l'art d'arribar a acords i d'escoltar l'altre, sempre, sempre. I ara dic el mateix aquí, no? També quan estic aquí parlo de que l'Espanya que pinten no és l'Espanya que la gent pensa o que la gent et diu des de sectors molt radicals de l'independentisme. Espanya és un país molt complex, és un país molt plural, amb moltes coses que estan molt bé, i jo crec que el projecte és interessant de però ja, a veure, ja veurem. Jo crec que la decisió ha de ser de tothom i pactada i sempre la convivència com la meta principal, perquè la perfecció és impossible.
Clar. I sobretot la felicitat per a tothom, no? Que al final el més important, no? a la vida és que la gent estigui a gust amb si mateixa, sigui feliç, no?
Més important, sí, és que les vocacions juvenils arribin a ser les professions de la maduresa.
Clar que sí, gran frase. Doncs escolta, ens ha quedat...
És una frase així, contundent.
Ens ha quedat més ganes de parlar amb el David Trueba, sobretot recomanar aquest llibre El río baja sucio, en el que el David Trueba explica, com sempre, temes interessants. Parla de superherois, de joves, d'adolescents, de si aquests superherois realment valen la pena o no. Una reflexió profunda en la que segurament serà interessant i que recomanem ja pel Sant Jordi de l'any que ve, del 2020, que segur que el David vindrà cap aquí, oi que sí?
Home. Segur, sí, m'agrada molt el Sant Jordi, sempre estic aquí.
Gràcies, un home revolucionari, David Trueba.